Debat a Bat, el programa de Ràdio Ciutat de Valls per parlar i debatre sobre els principals temes d'actualitat de casa nostra, amb Jaume Pros.
Benvolguda audiència, sóc el Jaume Pros i aquí comença un nou Debat a Bat. Avui dedicarem el programa, com ja és habitual quan hi ha ple municipal, a parlar sobre política local. I com que dilluns passat hi va haver ple a l'Ajuntament de la nostra ciutat, avui hem convidat tots els grups polítics que hi tenen representació al consistori. I és per això que comptem aquí, a l'estudi de Ràdio Ciutat de Valls, amb la presència del Ramon Font, d'Esquerra Republicana de Catalunya, Compromís per Valls. Ramon, hola.
Hola, gràcies per convidar-me.
Amb la Cristina Laiz, de
Hola,
Ciutadans. La Cristina sempre vigila si dic bé el cognom, perquè d'aquesta manera, quan acaba el programa, m'ha dit, m'has dit Laiz. No,
però Laiz, estoy encantada de oírlo.
No se m'oblida, no.
Que se pronuncie bien.
Laiz. Avui s'estrena l'Albert Soriano, benvingut, en nom del PSC. Benvingut al programa. L'Esther Huguet, una coneguda, i jo m'atribuiria gairebé amiga meva, perquè me l'estimo molt, de
molt
la CUP.
Hola, Esther.
I, com no, el Xavier Salat, de Junts per Valls.
Hola.
Hola, què tal, Xavier? Bé, moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més en aquest Debat a Bat, i sentim ara la introducció que ens fa el David Prats sobre el ple de passat dilluns.
El primer ple ordinari del 2020 de l'Ajuntament de Valls, celebrat dilluns, va servir per modificar l'acord sobre el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual de la corporació, concretament pel que fa al lloc d'assessorament d'Esquerra Compromís per Valls. Aquest càrrec de confiança, que ja es va preveure el juliol de l'any passat amb l'aprovació del carfipàs municipal, de moment encara no existia. Ara, però, deixarà de pertànyer als republicans i anirà per a mans de Junts per Valls per reforçar l'àrea de cultura. Tindrà una dedicació plena i un sou brut anual de 46.000 euros. Els tres grups de l'oposició, PSC, CUP i Ciutadans, van votar en contra del punt. El regidor d'Hisenda, Martí Barberà, va afirmar que aquesta incorporació respon a la necessitat de preparar les pròximes festes decenals de la Mare de Déu de la Candela. La sessió plenària també va servir per aprovar de forma inicial la modificació del mapa de la capacitat de l'ordenança reguladora de la contaminació acústica i les vibracions. El punt va comptar amb els vots a favor de Junts per Valls i Esquerra Compromís per Valls. El PSC i Ciutadans es van abstenir i la CUP hi va votar en contra. En l'apartat de mocions, l'equip de govern en va denegar una del PSC en què proposava la creació d'un casal de Nadal per facilitar la conciliació familiar. També en van rebutjar una de Ciutadans, que tenia l'objectiu d'instar el Parlament perquè posi en marxa una comissió per l'accident al polígon químic de la Canonja. En canvi, sobre el mateix tema sí que es va aprovar la que presentaven Junts per Valls, Esquerra Compromís per Valls i la CUP per regular, controlar i reduir l'impacte de la indústria, així com també una revisió de protocols d'actuació arran dels fets de l'empresa IOCSE. Postconvergents, republicans i copaires també van presentar una moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central i el Suprem sobre el president Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras. Els acords van prosperar amb 16 vots a favor. El PSC i Ciutadans hi van votar negativament. Finalment, també va prosperar la moció de Junts per Valls, Esquerra Compromís per Valls i la CUP contra el decret digital.
Debat a Bat, amb Jaume Pros.
Abans he dit l'Albert Soriano, que s'estrena, però caramba, és que també s'estrena l'Estep per part de la CUP.
No m'estreno aquí a la ràdio, clar, no? Però sí que és cert que m'estreno aquí.
Qui s'estrena a la ràdio, almenys amb mi, és el representant, en aquest cas, del PSC, l'Esther, no? L'Esther ja és una jove veterana coneguda, però sí que s'estrena aquí en aquest programa. El primer punt que podríem tractar d'una manera més o menys ràpida, perquè no el portava preparat per un error meu, que pensava que només es tractava de donar compte, però sí que m'heu dit tots que es va votar al ple, és el punt aquest relacionat amb la modificació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual de la corporació, el punt 3 que va anar al ple. En què consisteix? Primer podeu, algun dels representants dels grups que governeu, podeu dir, a veure, explicar-nos en què va consistir aquesta modificació i si era necessària i què implica o per la ciutat. Qui s'atreveix amb això?
Els dos.
Els dos, diu Ramon, els dos. Amb una és suficient.
Bé, de fet, ja s'havia previst, hi havia hi havia un pacte previ, per tant, l'assignació passa d'aquest nou càrrec que ja estava previst i que no s'havia posat en... no s'havia activat, passa a reforçar l'àrea de cultura, perquè una de les persones de l'àrea de cultura passa a gestionar la complexitat de les decenals. L'organització de les decenals és complexa, per tant es requereix una persona fixa. Complexa vol dir que hi ha contractes, hi ha coordinació, buscar espais, hi ha feina, per tant deixàvem l'àrea de cultura coixa, i aquesta era una entesa que hi havia amb els dos partits de govern, i és això.
Hi ha poca cosa més, ja ho va explicar bé el responsable d'Hisenda, Martí Barberà, i ara també no és més que el que acaba de dir en Xavier Salat. A més, sí que és cert, i jo ho puc dir, no?, personalment, que quan comences a veure tot el moviment, tota aquesta mecànica que és de preparació d'unes festes decenals, quan estàs bé, tot i que jo també ho he de dir que no és que ho vegi des de la barrera, però a veure, no sóc el regidor de cultura, per entendre'ns, no? Però sí que et dones compte de la dimensió que realment és organitzar unes festes decenals, i efectivament doncs el que... aquesta modificació respon al reforçament de l'àrea de cultura, perquè el que fins ara ho estava fent doncs passi a fer tot el de les decenals, i un cop aquestes hagin acabat, doncs ja està, no hi ha més explicació.
Bueno, el tema, yo en eso estoy de acuerdo, un poco más es que decir a día de hoy, ya se dijo bastante en el pleno de constitución el pleno de aprobación del Cartipas, en el que ya yo creo que toda la oposición nos quejamos en el sentido de que veníamos de un gobierno, de un mandato del 2015 con 13 regidores y 4 cargos de confianza, y de repente casi se multiplican por 2, pasan de 4 a 7. Ya uno de ellos, por parte de Junts, se incrementó, y otros dos venían de la mano de Esquerra. El de Junts al final es cap de comunicación, si recuerdo mal, o cap de protocolo, una desoblación, y bueno, se ocupó nominalmente en aquel momento, y quedaron esas dos vacantes de Esquerra, que ahora sí se ha dado función de decenales, pero la queja yo creo que viene desde ya el mes de julio, porque ha habido un incremento de cargos de confianza con un salario de 46.000, que bueno, como yo dije en el pleno, es totalmente desobligado, o sea, por sueldo y por funciones. ¿Qué carga? Las decenales están ahí, esperemos que no sea el saco en el que al final luego hay que recuperarse durante 10 años para las siguientes, pero bueno, el resto de grupos con...
I al final també és una qüestió de prioritats, no? Entenem, jo crec que tant en aquest cas l'equip de govern, la cultura l'entén un pèl diferent a la que l'entén la CUP, i és una cultura per una tipologia de classe de social, no és una cultura per tothom, i és allí on nosaltres sempre critiquem, no? Critiquem la programació cultural, critiquem la manera de fer la política cultural que s'està fent aquí, i critiquem també la gestió de les desenals, vull dir que no ens amaguem d'això, i a sobre si a més hi posem, no?, dos càrrecs de confiança, que diem que els posem perquè, clar, l'Arsal no ens permet contractar una... No, vale, l'Arsal no ens permet, però nosaltres ens permetem el luxe de que una persona cobri 46.000 euros per lo que un tècnic podria fer. Per tant, ens sembla totalment desorbitat, i èticament la CUP no passa per aquests paràmetres de treball, ni molt menys.
No, a més, des del PSC compartim pràcticament el que diuen els altres partits de l'oposició. Considerem que és una mesura completament excessiva, perquè passem de tenir un govern de 13 membres, passen a tenir 7 personal eventual. És completament excessiu, a més, com ha dit la regidora Esther Huguet, cobrant 46.000 euros, no? A més que per part d'Esquerra Republicana, que és un partit que té en l'actualitat 5 regidors, té 2 membres del personal eventual, no? Cosa que abans, en la legislatura anterior, el qui liderava Compromís per Valls criticava el sou dels regidors, que cobrava moltíssim, i ja no sé quina opinió tindrà ara del personal eventual quan cobra 46.000 euros, que això és un sou que no sé si l'arriben a cobrar els propis jutges, no? A més, com ha dit la Cristina Laiz, és un augment del pressupost a serveis personals de l'Ajuntament, que passa a créixer un 77,32%, per uns serveis que considerem ineficients, no per dotar de més personal a aquest diguem personal eventual que es forma, vol dir que es doni un millor servei, no? La nostra pregunta és si ja hi ha un coordinador de serveis culturals, si ja hi ha una fundació de les desenals, per què hi ha d'haver una persona que s'encarregui d'assessorar, que també ens hagués agradat que ens expliquessin què vol dir assessorar en serveis culturals, perquè no sé què és el que farà, si, cosa que ja fan altres persones com ho són els tècnics, no? I creiem que això respon més a una qüestió d'equilibri de poders entre els dos partits que formen part del govern i res més això, no? Que a vegades sembla que amb aquesta persona que forma part d'aquest assessor de serveis culturals respongui més a donar-li un favor a una persona, no? Perquè possiblement és amic d'un membre del govern d'Esquerra Republicana, o ja sigui el tinent d'alcalde, o ja sigui, no? Que sembla...
Jo hay un tema que la persona que va a ocupar este puesto, yo no conozco el nombre ni la conoceré probablemente. Lo que sí que espero, una de las sorpresas que yo tuve cuando se desdobló este puesto de cargo de confianza de CAP de Comunicación y Protocol y se desdobló en dos, fue ver que la nueva posición que tenía ese cargo de confianza de Junts per Valls la ocupaba una antigua regidora del anterior mandato. Entonces, eso genera unos resquemores a la... en el sentido de para qué se usan estos cargos, si realmente es para hacer políticas que realmente necesita la ciudad o recolocación de personas. Yo espero que no lo sea y siempre he tenido ese voto de confianza, pero ayer lo dije, bueno, el lunes lo dije en el pleno, el carácter continuista que el propio gobierno está marcando en sus presupuestos me hace pensar que esos grandes cambios que dijeron que se iban a realizar, no sé si van a llegar. Yo soy persona confiada y positiva y espero que sí, pero no estoy viendo señales de que eso ocurra.
El Ramon suposo que voldrà respondre perquè hi ha hagut una al·lusió més o menys directa.
O vols
directa,
dir?
per part del representant del Partit Socialista. Ramon, què has de dir?
Bé, no és el primer cop, perquè no sé si ha hagut de passar sovint a la vida política de Valls, que potser sí, no ho sé, que un regidor doncs en un mandat hagi pogut estar a l'oposició i després ha passat.
És ironia, el que està fent el Ramon ara és ironia. El que passa que a vegades no s'ha presentat.
I per circumstàncies, pel que convingui, doncs es fa coalició amb un altre partit i es concorreix de forma conjunta a un partit i passes d'estar a l'oposició amb el teu discurs d'oposició. Albert, no t'he interromput. I passes a estar a l'oposició i després estàs al govern. Anem a pams, perquè has disparat i penso que has disparat amb bala. Sobre allò dels salaris, efectivament que ho vaig dir, a més això consta en actes, la CUP en el primer ple doncs ja m'ho va retreure, i jo vull dir públicament que sí, que són salaris significatius, són salaris molt importants, i per exemple Ramon Font com a regidor es considera afortunat per poder tenir aquest salari, però alerta també en paral·lel i a la vegada amb una gran càrrega de responsabilitat, perquè damunt de les espatlles dels regidors i també d'assessors recau una gran dosi de responsabilitat, no només perquè has de fer la feina feta, sinó també per al dia a dia, per la ciutadania, que està molt a sobre teu, que se't demanen coses, que t'exigeixen coses, que a vegades no saps exactament com va el funcionament de l'Ajuntament i fins a on pot arribar aquella àrea, i això està passant. És a dir, jo això no sé si se't pot respondre en alguna cosa, és a dir, reconec que sí, però no només aquí, alerta, és aquí i en d'altres municipis. Segurament els salaris dels polítics estan sobredimensionats. Arribats, però alerta, ara, en el passat mandat, en d'altres i en diferents municipis. I repeteixo, em considero privilegiat, però també és veritat que estic experimentant sobre la meva persona un seguit de responsabilitats, val? I que considero que per la tasca que hi ha aquestes responsabilitats, que tampoc no és res forassenyat, per entendre'ns. I hi ha una altra cosa que he descobert, I potser per lo jove que ets, Albert, i amb això t'estic treure una floreta, no precisament és una crítica, penso que pots tenir molta projecció política i qui sap si en el futur o a l'Ajuntament de Valls o en altres administracions estàs a l'altre costat, com m'ha passat a mi, a l'altre costat de la barrera. És a dir, haver de gestionar, haver d'encarregar-te de coses. I llavors te'n dones compte que no és tan fàcil com jo pensava, i això no és la primera vegada que ho dic, és veritat. Jo quan estava a l'oposició, sense conèixer la mecànica, com funciona l'administració, els tempos que es necessiten, fins i tot he après a valorar molt més els tècnics que tenim, que per cert van saturats, que jo continuo pensant que amb un tècnic de cultura no en tindríem prou per tirar endavant cultura. Altra cosa és el model, que això és un altre tipus de debat, però si tenim el model de cultura que tenim i que està tirant endavant el govern i a més s'han d'organitzar unes decenals, doncs realment doncs, hi ha molta feina. Jo he après que la crítica, i jo puc tornar a estar una altra vegada a l'oposició en el proper mandat, val? Jo hauré après una cosa, que mesuraré més les crítiques. És una cosa personal i que estic explicant a resultes del que acaba de dir l'Albert, perquè per sort o per desgràcia, ara que estic a l'altre costat, algunes coses que potser vaig dir no les hagués dit. No m'estic justificant, però sí que és veritat que quan estàs a l'oposició, bueno, la crítica, però, i això ho estem veient a la Generalitat, al Parlament, ho estem veient al Congrés, per tant, Ramon, intento explicar-ho.
Mira solo una cosa, estamos hablando del tema del cargo de confianza, no como tal...
Hem d'anar tallant perquè ens hem menjat...
Ha habido una alusió,
Cristina Ramon, ens hem menjat un terç de programa només amb aquest tema. Sí.
Jo sí que vull comentar només una cosa.
Anem de cara als 20 minuts de programa parlant d'aquest tema.
Perdona, sembla que haguem contractat un dropo, un incompetent, i que l'haguem...
No, és veritat, pel que dieu, això, eh? Ningú ha dit ha parlat d'incompetència.
I tant, que sí.
No, és veritat,
tant,
això.
El que vull dir és que són professionals excel·lents, tots els treballadors de l'Ajuntament, i que són bons treballadors. I si s'ha contractat és perquè fa falta. I no hem col·locat ningú. I punt. És a dir,
que neguis que no heu col·locat ningú, cap problema. Ara, bueno, ningú en tot cas està dient...
No, però ningú està dient
que hi ha incompetència entre els tècnics.
Bueno, sembla,
ningú
sembla,
està dient... Aquí el tema
aquesta
està...
Aquesta forma d'oposició que feu d'anar fotent-les
així,
però
no?
Que ho feu molt bé, que feu molt bé d'oposició, però per això esteu a l'oposició, perquè ho feu també.
I és que un assessor... Si ho
féssiu pitjor, estaríeu al govern.
Ara ens deixarà Jaume la bronca, però no s'entén. Un assessor... Y un técnico haciendo el mismo trabajo, los salarios no son equiparables. Y eso es una cosa que Esther ha dicho y que tiene mucha razón. Son igual de competentes, están igual de preparados, pero también ha dicho Ramón que a veces los sueldos en la clase política están un poco desorbitados.
El que passa, deixa'm parlar a mi ara, és que quan parlem, és que no m'agrada mai parlar de diners en política per una raó, perquè sempre hi ha les dues visions depenent de quin costat estàs dalt. Estic segur que qualsevol ajuntament governat per qualsevol o que estigui al govern qualsevol dels altres partits...
A mi m'agradaria que es miréssiu el codi ètic de la CUP, perquè no té res a veure. Vull dir, nosaltres tenim alcaldies i regidors que no cobren els salaris que estan cobrant actualment, qualsevol altre sigui per la CUP.
No parlo d'alcaldies i de regidors, i parlo d'ajuntaments i de qualsevol tipus d'institució. Sempre hi ha la figura aquesta del personal eventual i sempre genèrica de vegades. És que clar, és que portem a Valls vivint molt de temps cada eleccions, les portades del Vallenc, el que cobren, el que no cobren, el que han contactat, i sempre la mateixa història, independentment de qui governi i de qui estigui. Això va passar amb el PSC quan va estar al govern, van sortir dues pàgines d'assessors i de regidors del PSC, ara esteu a l'oposició, va passar amb uns, va passar amb els altres. A mi el que realment m'interessava, i veig que no hi ha un tractat en matèria, per tant, ho deixem aquí i canviem de tema, era la utilitat d'aquesta figura, si era realment necessària, si aquesta feina la podia fer un tècnic de cultura, si realment estava justificada per les decenals, però ens hem embolicat aquí amb el tema de les retribucions. Per tant, ho deixem córrer i passem al següent punt. Que el següent punt, que a mi m'interessaria molt de saber...
Que me l'he deixat.
És que estarem tota la vida, Ramon, ho deixem ja.
Home, però és mentida que sigui el càrrec aquesta persona, sigui un càrrec de posada per Esquerra Republicana o un amic, com tu li has dit, quan cap dels cinc regidors coneixem aquesta persona. si tu, si tu em coneixes,
no
si
queda, veure... queda dit pel Ramon que no coneix la persona aquesta que, no, que han contractat per l'Ajuntament, ni ell ni els altres regidors. Un altre punt que a mi m'interessava, perquè és que no l'he entès, i segurament vosaltres que sou de l'ofici sí que sabeu de què va, és l'aprovació inicial d'un mapa de capacitat acústica de l'ordenança reguladora de la contaminació acústica a les vibracions. No tinc ni idea a què es refereix, i ja que és un punt que va al ple com a ciutadà, vull saber què és el que s'ha aprovat, com m'afecta això a mi com a ciutadà, què és aquest mapa i a qui va dirigit i a qui afecta.
Va al ple per una qüestió administrativa, és a dir, qualsevol modificació l'ha d'aprovar l'òrgan que ha aprovat la norma, val? Per això va al ple. Però és una qüestió, ho podem fer tan gran com vulgueu i donar-li tot, però és una qüestió tècnica més que insignificant, que afecta a 6.800 metres quadrats d'una superfície de no sé quants quilòmetres quadrats que té Valls. Es va fer el mapa acústic, hi ha una indústria que està instal·lada prèviament que emet un so, val? Emet un so. Aquest so, com que el seu entorn és un polígon industrial i té una catalogació, i està al límit d'aquest polígon industrial, la resta de terreny que rep aquest so és un terreny rústic no urbanitzable, val? Excepte una edificació que hi ha, val? Això va per qualificacions, ara és una cosa farragosa, la qual, en el fons, l'empresa està fora d'ordenació per aquesta qualificació. L'empresa diu, jo vull fer unes millores per posar dins de normativa, perquè això ho permet la normativa, eh? Diu, escolta'm, les empreses poden fer modificacions, i si no arriben al llindar que marca la normativa, doncs hem de buscar una solució. Una solució és tancar l'empresa, i l'altra solució és modificar aquesta normativa. És una qüestió tècnica, és a dir, que això es pot resoldre amb una resolució del regidor, i ningú ho hagués vist, val? El que passa, i no ho dic per amagar-ho, és perquè simplement donem una volada a una cosa que no en té gens. La gràcia sí que està en què, amb uns apantallaments, l'empresa el que fa és emetre menys, d'acord? Un 4 decibels menys a l'entorn. I la gràcia està en què el medi ambient de Valls, a l'entorn d'aquesta empresa i del polígon, en definitiva, gaudeix de més bona salut acústica. Hi ha una superfície de 6.800 metres quadrats en el que hi ha una masia que també hauríem de veure quines condicions de si viu tot l'any i les condicions d'implantació i tot, se li baixa la sensibilitat, de forma que en comptes d'estar a una sensibilitat no cal dir xifres, l'han posat a una sensibilitat d'una hora del migdia aquí al pati, és a dir, podrà sentir el mateix soroll que el se sent aquí al pati durant el dia, val? És una qüestió insignificant. Algú va dir, s'ha fet a mida, no, la normativa obliga a fer això, és a dir, declares primer una zona i si hi ha alguna empresa que es vol adequar fent modificacions, doncs li adequem, li puges el nivell, però li baixa la sensibilitat del territori. És una qüestió purament tècnica i super, super específica, que a més aquesta modificació només és per aquesta empresa. Si hi ha una altra empresa que s'implanta al costat, ha d'emetre els nivells inicials. Per tant, és una qüestió de guanyar-hi tots, és a dir, l'empresa inverteix, déu-n'hi-do, amb uns apantallaments que emetrà menys i els veïns del costat, excepte els, no, i aquest també, els veïns del costat tenen una emissió, és a dir, rebran menys soroll del que reben actualment, val?
Como ha explicado Javier, es un tema extremadamente técnico, por eso nosotros nos abstuvimos. Sí que dejó explicado y ahora mismo acaba de constatar el hecho de que se ha hecho el mapa acústico, los técnicos han hecho las mediciones en función de si hay una ordenanza y esta empresa en concreto se salta la ordenanza. Bueno, se salta la ordenanza, no, perdón. No está dentro de la actual ordenanza. Corrijo que no me he expresado
correctamente. Y ya la voluntad de la empresa es de arreglarlo.
Si está fuera de la ordenanza, tiene que hacer unas medidas correctivas con el tema de los empantallamientos, como también han explicado. Pero no llegan. Entonces, como no llegan, hay una pequeña franja. Yo lo único apunte que quería decir
Sabéis que peco a veces de espíritu técnico y hablamos de los decibelios, no hablaremos de números porque ahí, bueno, hacemos aguas todo. Pero la escala de los decibelios no deja de ser una escala exponencial. Es decir, no es que vaya sumando de... Bueno, logarítmica es esto. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, 40 y pasas a 50, estás doblando el ruido que se mete. Entonces son un par, que no son solo dos, que es un porcentaje. Que sí. Yo no tenía claro el hecho de que había una zona, la vemos residencial, la masía que comentas, con habitantes ahí y que, bueno, no será... Sí. Eso es una cosa que espero que desde el Ayuntamiento de la Regiduría se haya tenido en cuenta, porque la contaminación acústica y el ruido continuado puede ser algo realmente bastante nocivo para la salud. Yo no sé el ruido que habrá, en qué hora en el pati, pero según a qué hora lo tengan en este domicilio, puede ser un problema significativo. Entonces,
Cristina, el que fem és, tal com el bé dius, que és una escala logarítmica, per tant, baixem significativament la emissió d'aquesta casa, és a dir, 4 decibelis ho notaran, val? Per tant, estem no estem perjudicant estem alliberant de 4 decibelis, que déu-n'hi-do.
Los técnicos saben mejor que nadie cuáles son los valores de confort, los de poder estar, yo que sé, por la noche durmiendo, eso mejor que los técnicos nadie. Entonces, de ahí que nosotros en contra, decías, no sabemos hasta qué punto decidimos abstenernos. Como ha dicho él, tenía que pasar por pleno, pero yo creo que habéis hecho bien incluirlo, porque el tema de la contaminación acústica yo creo que es algo que la población tiene sensibilidad y que ante, bueno, saldrà la ressenya en premsa, que
aquí,
sepan com va el tema.
Aquí també hauríem de preguntar qui era abans, l'empresa, l'ordenança o la masia que estava edificada allà?
Potser la masia.
Nosaltres ens qüestionem moltes coses, no? I llavors dèiem, bueno...
No m'agrada parlar de qüestions, però primer, la implantació era de la indústria, hi havia una... Clar, és que no m'agrada parlar de coses.
Bueno, però...
Hi havia primer una... Perquè ara el que té de bo l'Institut Cartogràfic és que mires tot l'històric i llavors veus tots els pecats de tothom, val? I bé, és un cas... com a complicat, no? Perquè és una petita superfície. Jo el que sí que vull dir és que m'he trobat amb una molt bona ordenança que prové d'un molt bon mapa acústic, val? I que es va fer molt a consciència i que es va fer molt bé. I que s'ha tingut en compte sempre la protecció de la trama urbana i de la trama de vivendes, però amb una exquisitesa, de veritat. Però hi ha, és a dir, petites coses, és a dir, primer és la indústria amb una petita edificació i llavors anem... Es pot veure molt bé com amb els ortofotomapes de l'Institut Cartogràfic, amb l'històric, doncs treus moltes conclusions, però jo insisteixo que és un molt bon mapa acústic que els van fer i que va fer l'ordenança, és una molt bona ordenança que el que fa és protegir de soroll els ciutadans, val? I que més enllà d'una qüestió purament i simplement puntualíssima i tècnica, que només afecta una empresa i una d'això, que no afecta cap més empresa, vull dir, que les successives, si no es canvia l'ordenança, les successives empreses que poden implantar hauran de complir l'ordenança en el nivell anterior.
Jo per fer una última pregunta...
I si no, la modificarem igualment.
No, però Esther,
si l'hem modificat per aquesta, també la podem modificar pel mateix, vull dir que no es preocupin les empreses que poden venir.
A mi m'agradaria ja fer una última pregunta en ese tema. Al haber una familia implicada, entiendo que ha habido contactos con la familia.
La familia no se queixa mai.
Nunca.
No se queixa mai. La família no se queixa mai. És a dir, penso que la família agrairà aquesta reducció de 4 decibels. Esther, la normativa... És a dir,
el
còmode per nosaltres que ha sigut aquella zona, qualificar-la, aquells 6.000 metres quadrats, B3. Però la normativa diu, no, tu la qualifiques B1, és a dir, amb més sensibilitat, és a dir, més protecció, i si l'entorn del polígon industrial no pot, li exigeixes a l'empresa que et justifiqui que amb la tècnica actual no pot, doncs pel sistema industrial que té, pel procés industrial, no pot rebaixar més el soroll, per tant, ha de fer uns apantallaments que es gastarà
el que
s'hagi de gastar. Però tècnicament argumenta, i està avisat, no pot disminuir més d'aquests 4 decibels.
Però no hi ha una normativa supramunicipal respecte al tema del sobre. Ho dic sí, perquè si l'Ajuntament, en aquest cas perquè s'ha adaptat, pel que sembla, s'ha adaptat, diríem, a un win-win, no?, que està de moda dir això ara, suposo que va per aquí. Però si hi ha una normativa, per exemple, que una empresa es troba que està perjudicada per una ordenança municipal a Valls, o allà on sigui, aquesta empresa no pot dir no, hi ha una normativa supramunicipal.
No, la competència és del municipi. És a dir, hi ha una llei, un reglament que desplega i al final passa la competència, és a dir, marca uns paràmetres i al final marca, diu, els municipis han de tenir una ordenança de so.
Però hi ha d'haver un marge, suposo, perquè...
Sí, no, clar, ve marcat per llei, que tu el que no pots dir és ser més restrictiu o més... Més restrictiu, sí, però més
això.
Saltar
en zona residencial no te pueden poner 50 discotecas con las puertas abiertas, eso viene desde arriba, sí, sí, sí. Y entiendo que la
hi ha uns límits, no? I a partir d'aquí regules. El que et diu és, fes el mapa acústic i l'ordenança corresponent, és a dir, tu el que no pots és començar a pintar de colors sense... diu, aquí me sembla que s'ha d'estar tranquil, i diu, passa l'autopista i l'AVE, per tant no, o movem l'AVE o no, per tant hem de veure, i això també enganxa amb la planificació urbanística, per tant, no desenvolupem coses allí on sabem que hi ha problemes. I en el cas del so, també passa amb el cas dels contaminants, si arribem després a parlar, clar, no hi ha frontera, és a dir, els límits sempre són com a molt complicats, el límit entre en aquest cas entre la indústria o entre el polígon i aquesta parcel·la és de 10 metres, val? I els límits sempre són molt complicats.
Acabem amb una punta de l'Albert.
Sí, bueno, nosaltres els socialistes ens vam tenir una mica en la mateixa línia que Ciutadans. Era una proposta molt tècnica, d'un assumpte especialment tècnic. No vam tenir gaire temps en mirar-nos-ho amb més profunditat, tampoc vam rebre molta informació més detallada.
A la comissió informativa, si ho vaig explicar completament,
sí.
Se'n pot demanar tota la informació, ja sé, que no s'ho va demanar,
Jo hi era.
Vull dir que, per això
ja ho sé,
que,
ja ho sé,
que,
ja ho sé.
No em diguis que no vas tenir temps, perquè els expedients són a la secretaria, jo vaig explicar a la comissió
informativa. No soc regidor a...
Ara dius, a que em vaig abstenir perquè políticament m'interessava. Ho trobo estupendíssim, però no em diguis que no et vaig donar informació, perquè la comissió vaig portar la llei, el reglament i l'ordenança. El portava per sí. Ara, clar, me dius, no teníem prou informació, haver preguntat.
I tot i que ens critiquen aquí l'oposició, som una oposició constructiva i creiem que és una, sí, tant, creiem que és una solució política bona i, per tant, en aquesta part donem el nostre vist blau, però ens vam tenir justament per això, perquè no vam tenir molt de temps en mirar-nos-ho amb més profunditat. Més una punta.
Seguim amb el PSC, perquè el PSC voleu fer canvis al Nadal de Valls.
Bueno, canvis, vam presentar una moció per proposar una activitat, que és un casal de Nadal, no? Perquè tots i totes sabem que la conciliació, tot i que hi hagin regidors, una regidora en concret que diu que és una qüestió perversa, no? Consideràvem que muntar un casal de Nadal era una oposició que era una activitat que podria ajudar els pares i mares de la ciutat a poder conciliar més amb aquests 15 dies més o menys de vacances que tenen els nens i nenes, i sembla ser que el govern, com ja ha fet en altres ocasions, quan una moció que presentem és bona per la ciutat, es dedica a presentar uns arguments que, bueno, si els compren els seus, doncs els compren, però els nostres votants no ho compren, no? Entre els quals deien que temien, la regidora va comentar, que temia que fos un pàrquing de nens, no? No sé si això els pares i mares, si ho escoltessin, no sé si s'esgarrifarien gaire. Nosaltres ens vam esgarrifar més que res perquè considerem que és una moció bona per la ciutat, perquè ajuda a conciliar en unes vacances de Nadal als pares i a les mares amb això.
Però tenim dos representants aquí del govern que ens podran dir si és un pàrquing per nens o què seria, la idea quina seria, o quina idea teniu sobre aquesta proposta del Partit Socialista.
Quan has passat per totes les fases de la vida, encara no s'ho acabi,
Ja llegarà.
però quan has passat per totes les fases de la vida, no ho sé, jo penso que sempre intentes compaginar tot el que pots i més, i penso que aquesta és l'oferta que déu-n'hi-do, és a dir, dels 18 dies que hi ha de vacances, me sembla que 12 o no sé quants estaven coberts per activitats múltiples, que hi ha el parc de Nadal i no sé què, i clar, al final també la tendència, és veritat, també passa amb ensenyament, la tendència és a, i si no mireu totes les escoles, especialment les que fan l'escola activa no em lio amb això, però demanen acompanyament dels pares, obren molt més les portes als pares i cada vegada hi ha més pares que entren a les escoles, per tant la societat va cap aquí, sí, compaginar la vida laboral, i penso que no sé si ha de ser només un canvi amb un parc de Nadal, ho arreglem tot, sinó que ha de ser una cosa molt més àmplia.
Amb un casal de Nadal.
És que, de fet,
hem de començar per altres coses. Que no
un pardalent m'ha dit que la CUP no ha quedat gaire content d'aquestes últimes festes de Nadal.
Ostres, ara no sé per on vas, aquest pardalet.
Perquè parlo amb molta gent, gent del teu grup.
Doncs jo sí que volia fer un apunt.
M'ha dit que hi haurien canvis, que s'haurien de fer alguns canvis.
Segurament. Sempre hi ha coses per polir. La CUP també és molt crítica. Però jo sí que estava d'acord, o la CUP pensava que estava d'acord, no tant amb la conciliació, perquè al final la vida és un joc d'equilibris, vull dir, de conciliació de tot, però és un joc d'equilibris. Però sí que és un donar igualtat d'oportunitats a tothom, perquè realment l'oferta d'activitat pública per sense acompanyament de l'adult, tot és privat, no hi ha res públic. Vull dir, si algú, pel que sigui, necessita aquesta... No hi ha res públic. El que hi ha és proposta i oferta significativa i alguna que es pot millorar, d'altra que és bona, però que hi falta aquesta part de donar igualtat d'oportunitats a tota la gent, perquè si tu necessites, pel que sigui, o perquè, no? Perquè vols una oferta exclusiva per les criatures, només hi ha la privada, i per tant això jo crec que l'administració ha de vetllar per donar igualtat d'oportunitats, i en aquest cas aquí l'Ajuntament de Valls no ho permet. Sí que permet fer el que abans era amb el pessebre vivent, ara ho ha transformat en altres propostes que ja vam veure també, no?, en el ple, que el pessebre vivent tampoc complia tants objectius d'inclusió com havien dit en el seu moment, però bueno, a mi sí que em falta un donar igualtat d'oportunitats.
Yo ayer, yo creo que dejé la postura clara, porque cuando hizo la exposición la regidora del gobierno y comentó el tema del aparcamiento de niños y que bueno, que habría que tomar medidas pues para hacer lo que yo califica de carta a los reyes, ¿no? El que ojalá todos pudiéramos estar con nuestros hijos cuando pues hay fiestas destacadas o cuando ellos no tienen colegio.
Perdona, Natalia, aquí está la conciliación familiar. Después, sobre aquest punt.
Espera, que sigo, ya verás. Sí. Porque a mí me encantaría, unas vacaciones escolares son 4 meses al año. Unas vacaciones laborales no son 4 meses al año. Entonces, sí se tiene que ir hacia la conciliación y sí se tiene que ir hacia el equilibrio y que los niños puedan estar perfectamente acompañados. Ojalá hubiera más empresas que te permitieran trabajar en casa con horarios flexibles, y poco a poco se va haciendo. Pero a día de hoy la realidad es que habrá habido una oferta fantástica de Navidades para ir con tu hijo acompañándole, o para que vaya la abuela acompañándole porque los padres tienen que estar trabajando. La realidad es esa. Se pueden tomar dos caminos, decir que queremos la carta a los reyes y llegar al final de golpe, o ir haciendo pasos intermedios para que realmente desde el gobierno del ayuntamiento se promuevan medidas que acompañen a los padres para que sepan que sus hijos están en las mejores condiciones. Perfecto el día que el padre pueda ir con el niño de la mano a una actividad. Pero mientras cuanto, ¿qué tenemos? Pues niños que cada vez más jóvenes, yo antes salía con 13, 14 años, antes a la calle porque se podía pasear por las calles y tú dejabas a tu hijo solo y no había problema. Pero ahora, ¿qué haces? ¿Dejas a los niños de 12 años solos en casa? ¿De 10 años solos en casa? ¿Qué tienes que contratar canguros? ¿Tienes que buscar casales, como ha dicho Esther, privados? Porque niños cada vez más jóvenes los tienes por la calle.
Si pots, contractes.
Ahí estamos, si puedes. Si no, tienes que andar haciendo cabalas. Entonces, la realidad es que los niños están o con los abuelos o con alguna madre que te los cuida mientras cuida con los suyos, o según con qué edades, cada vez más jóvenes se quedan solos en casa. Entonces, pudiendo tener una oferta como se tiene en el Casal de Estiu o se tienen los Sportiways, que los niños están haciendo actividades guiadas, perfectamente monitorizadas, con unas actividades que potencian un montón de valores que a los chicos les van genial, no se puede venir, como se dijo ayer, sacar el calendario y decir, son dos semanas, quito fines de semana, quito el festivo, me quedan seis días.
Es que...
¿Por qué? Porque la gente trabaja los días 24, porque la gente trabaja los días 31. Yo lo he hecho este año, porque hay muchísimos que trabajan los fines de semana. Entonces, ayer yo encontré muy decepcionante el tema de...
Ara no sé si dissabte ho va comptar com a festiu o com a laboral.
No, com a festivo. Yo encontré decepcionante el momento, saco el calendario. Porque el año que este año, perdón, Navidad y San Esteban y el día 1 caen en fin de semana. O sea, de lunes a viernes se va a tener que trabajar.
Jo entenc, Cristina, que us hagueu d'agafar alguna cosa. Jo ho entenc, que com a oposició us hagueu d'agafar una cosa. L'únic
que tus hijos ya tengan 20 y pico años, pero lo mío están en la primera dècada.
Té una de 31. Escolta'm.
No me sembla, ¿eh? Molt... No.
Es que se conserva muy bien. Home. Está fantástico, ya lo sabemos.
Vas tallar tots els arguments. No, jo el que sí que et compro, és el concepte de conciliació familiar. Conciliació familiar, i que queda molt per fer, sí, però ens hi hem de posar.
Jo és que de vendedora poco, jo intento utilizar la lògica i mi dia a dia com a madre de família, no, treballadora.
El meu concepte de conciliació familiar és poder arribar a assolir, i aquí hem de treballar tots, és a dir, des de les administracions fins als propis treballadors, canviar en alguns hàbits i algunes conductes. Per mi l'autèntica conciliació familiar és la vida familiar, en definitiva, és poder estar al màxim de temps amb la canalla amb els pares, amb els avis i tot plegat, i poder participar d'activitats, de vacances,
en el sector públic. Activitats que podrien ser Casal de Nadal, per exemple. Tu mateix, sí, sembla que m'estiguis donant la raó ara.
No, Albert, no vulguis girar les coses, perquè les coses no són absolutament així.
És més,
si tinguéssim la certesa des del govern, t'asseguro que ja l'haguéssim fet.
Hem entrat molt en matèria, que és molt interessant, el tema de la conciliació familiar, però no hem entrat ben bé en quina era la proposta del PSC. En què consistia realment aquesta proposta?
Simplement la de...
Un casal com qualsevol altre dels que es fan per Nadal o per l'estiu.
No, aviam, el Cuber, no cal anar més lluny. Ja hi ha un casal de Nadal. I a més, coneixem gent que hi ha anat i estan encantadíssims. I simplement la nostra idea era, si a l'estiu hi ha un casal d'estiu, per què no hi pot haver un casal a les festes de Nadal? I els dos motius eren una mica el que ha dit la Cristina Laiz i l'Estil Huguet. És a dir, un motiu és perquè te n'has d'anar a la privada, i hem de dir les coses, però a Valls no és una ciutat on hi hagi gent que es pugui permetre anar a la privada, i coneixem molts casos en aquest cas. No, Ramon.
Home, t'ho diré micròfon tancat, però a Valls jo penso que sí que...
Generalment no me hi ha una majoria...
No me hagas ser mala, que no todo el mundo cobra 46.000 euros,
claro,
¿eh?
Claro.
Ay, sí, comencem. No.
Es que me l'has puesto...
Això no ho diria, però, Ramon.
Escolta.
Però bueno, la idea no és tan amb els diners, i la idea era que també ho va dir la Cristina Laiz, la regidora va dir que hi havia 8 dies problemàtics.
Perquè és que per l'auricular sento veus que no s'haurien de sentir, que és de convidats que tenim aquí a l'estudi, sí, i que demanem, sisplau, silenci, perquè jo sí que el sento per als auriculars.
Sí, sí.
I això vol dir que se sentiran després per la ràdio. I amb una veu per partit polític crec que anem més que sobrats.
Sí.
Anem avançant perquè queden 5 minuts de programa. Ho deixem aquí?
Sí, sí.
Més o menys ja t'has explicat i m'entén.
Sí, sí, sí. Perquè no vull deixar de més...
Perquè és que va passar una cosa que és molt important, i és que hi va haver un accident a la petroquímica que va ser bestial. El que passa que immediatament o pocs dies després va venir la Glòria, vull dir, la tempesta aquella, sí, de la Glòria, i sembla que tot va quedar una miqueta com ens en recordem més de la tempesta, que... però no, va ser molt important el que va passar la petroquímica, fins al punt que que per una banda Ciutadans i per l'altra banda la CUP, juntament després d'arribar a un acord amb Esquerra, Compromís, i no sé si també estava inclosa Junts per Catalunya, vau presentar dues mocions al ple relacionades amb aquell accident i amb les mesures que se podrien aplicar per evitar en el futur. A mi, com que no tenim pràcticament temps, queden 4 o 5 minuts, us vaig sentir per la ràdio i em va sorprendre que, perquè era necessari presentar dues mocions sobre un mateix tema i que pràcticament venien a dir el mateix.
Yo, mira,
per què ho feu, això? Per despistar-nos als ciutadans?
No, no, para nada. Nosotros teníamos la intención de... Bueno, la presentamos, yo creo que fuimos los primeros. Así lo registramos, lo que no se difundió con los compañeros. Esas son cosas que yo tengo que aprender el funcionamiento. Luego, cuando llegamos a la comisión de portavoces, Esther ya había pasado también la que presentaba la CUP, y en la junta de portavoces sí que hubo un claro espíritu de hacer una declaración conjunta. Yo ya he dicho muchas veces que tengo todavía mucho que aprender en lo que es el tema político. Entonces, bueno, hubo una serie de conversaciones en los partidos del gobierno junto con la CUP. La CUP, inicialmente, cuando se redactó por parte del gobierno una declaración conjunta, se compartió, y yo realmente esperaba, digo, bueno, si entre todos estamos juntos por una vez, la tiramos para adelante. Sin embargo, y ahí Esther luego, si eso lo complementará, la encontró, bueno, después de revisarla a la CUP, la encontró, pues, comparada con su moción, que le faltaba contenido. Entonces dijo que no apoyaría la declaración institucional. Yo a lo mejor pequé de novata y dije, pues si no se hace la declaración institucional, y como el punto que nosotros recogíamos tampoco estaba incluida, y esto de la transaccionalidad, que era una palabra que nunca había oído hasta que entré en política, no lo conocía, dije, pues bueno, yo el lunes por la mañana dije, pues mantenemos también la otra.
¿Y quién, ¿vale?, era aquel punto tan importante que va a evitar de afegir-te a la...
No, nosotros, la bueno, que Esther no, comenté...
Nosaltres, quan vam llegir la declaració institucional, la veritat sí que era com bueno, com molt poc profunda, molt poc...
Moltes paraules.
Bueno, que no la vam trobar amb la duresa que calia, no? Fins i tot en algun moment no calia raspallar, doncs, en aquest cas, la indústria petroquímica, quan molts dels paràgrafs el que feia, bàsicament, doncs, és com donar molt èmfasi a la feina de la petroquímica, que està molt bé, no?, però que en aquell moment potser no tocava fer-la amb tanta insistència. Llavors, la CUP, l'assemblea de la CUP va decidir no adherir-se en aquesta declaració institucional. Jo ho vaig fer saber a tots els portaveus i vaig iniciar la transacció amb Esquerra Republicana per iniciativa d'ells, de dir, vale, d'acord, doncs nosaltres ens sumem, doncs, a transaccionar els acords, perquè ells sí que el que volien era actualitzar certs acords, uh-huh, vale, per aterrar-los al territori, i perquè potser ells, des dels seus coneixements, doncs en tenien més. Naltros vam acabar de tancar-ho amb la nostra assemblea, i llavors bueno, potser sí que el, no, que des de Ciutadans, bueno, jo també, quan es va quedar ben tancada, jo els hi vaig facilitar la moció tancada per poder-la acabar de gestionar amb el PSC i amb Ciutadans. Jo, en principi, no vaig rebre cap resposta, per tant, vaig entendre, pues, que la proposta tirava endavant, i fins i tot vaig pensar que la vostra es retirava, la de Ciutadans retirava, jo perquè era una moció tipus, era una moció tipus que es presentava a totes les poblacions.
No, o sea, al final sí que hicimos una moción tipo, pero fue una moción al igual que la vuestra, que no viene del órgano del partido, por decir, que fue algo que se cocinó aquí, ¿no? De hecho, el redactor es un compañero que es trabajador de una de las petroquímicas más importantes que aquí, ante lo cual, de primera mano...
Potser es va veure la mà del treballador de la petroquímica en aquesta moció, potser.
No, tot el contrari. El que demanava la moció Ciutadans era una comissió d'investigació.
Ahí es lo que te decía antes, que a lo mejor pecamos de perfil técnico y profesionales de fuera de la política, porque avanzar todos esos acuerdos que a mí, o día de hoy, todavía se me escapan, porque cuando empiezan a pedir, instar y ley para arriba, yo es que a veces me colapso. Dices, ¿cómo puedes pedir cosas si no sabes qué ha pasado? Pues primero que nada habrá que hacer una comisión de investigación para que todas las partes involucradas, petroquímica, los trabajadores, la Generalitat,
però ja vas
los
veure,
ayuntamientos,
Cristina, que
todo,
tal com tenim el govern, no té massa recorregut.
Hombre, el domingo estaba todo tranquilo, el lunes por la mañana es cuando nos levantamos, que también dices, espérate, que esto está siendo. Entonces, al final, si te das cuenta, nosotros apoyamos la de la CUP. Lo que pasa es que yo también me quedé diciendo, las justificaciones que me dieron de le falta contenido, le falta tal, yo lo dije bien claro, las cosas hay que hacerlas y hay que arreglarlas.
Ja tenim la sintonia del programa, que ens diuen que hem d'anar acabant. Un minutet pel PSC, si vols afegir alguna cosa més. i per la resta que no ho dic res, però ha de ser molt ràpid perquè si no...
Què tenim que fer en programa d'hora i media?
Per part del PSC, nosaltres ja ho vam exposar bastant clar, vam donar suport a les dues mocions. Creiem que la unanimitat també es demostra amb una votació unànime de tots els membres del ple. La moció de Ciutadans volia aquesta comissió d'investigació, sí que van votar-la a favor, però consideràvem que una comissió d'investigació, com ho ha dit ara l'Esther Huguet, en què la legislatura pràcticament ja ha acabat i les comissions d'investigacions depenen molt de la, del...
Ho vas exposar, a més a més, tu també, això.
Exacte. Doncs que era una mica inviable, segurament, no? Però estàvem d'acord en que s'havia d'investigar, tot i que ja estan els jutjats treballant i, per tant, tampoc és l'única investigació que es pot desenvolupar. I respecte a la moció del CUP, ja vam dir que era molt bona i que estàvem d'acord amb tots els punts que proposaven i, per tant, gaire més cosa puc afegir que això.
Per no ser reiteratius, us faré una pregunta per acabar, en un minutet, sisplau, Xavier o Ramon. Hi ha alguna mena de contacte entre els ajuntaments més directament o indirectament implicats o afectats per la petroquímica de cara a fer accions conjuntes per reclamar, més que enllà de responsabilitats també, d'accions de prevenció? Ho dic per no anar fent mocions pim-pam-pam-pam-pam, però si fossin bolets...
De fet, ara em pensava, diu, això potser estava calladet, sí. No? El mateix dilluns, al matí, va haver una reunió de tots els ajuntaments que tenen alguna empresa del sector químic, per tant, pels alcaldes i alguns regidors, i el que es va demanar és coses que són com a molt evidents, no? És a dir, volem saber què ha passat, volem el control de la situació del territori i volem transparència, i una cosa que ens oblidem molt, i penso que és aquí on Valls, és a dir, no ens arribarà per sort, no dic no ens arribarà res volant, però sí que en el tema mediambiental sí que la qualitat de l'aire, per tant, també som presents a la taula de qualitat de l'aire, per tant, aquí sí que penso que hem de lluitar més per saber què és el que tenim i què és el que volem mesurar també.
Ara jo me llamo la atenció, no olvidéis de toda la gente, famílies, padres, madres, hijos, que van todos los días a Tarragona y están muy próximos a esa industria.
Sí, sí, sí.
Valls, pero, como ciudad y conjunto de edificios, quizás no esté afectado, pero nuestra
també,
gente,
dir,
sí.
Però també, jo, el dia de l'accident, bueno, doncs, encara que sembla que no, hi va haver desinformació, però de seguida, a través del delegat del govern, vam tenir informació. Nosaltres ja havíem mirat models numèrics de desplaçament de l'aire. Vull dir, que coses hem fet, val? Però sí que hem d'exigir i hem d'anar amb aquesta línia a Valls.
Queda clar, Xavier, és un tema que ens afecta, evidentment, com a ciutadans de la nostra ciutat i també com a del Camp de Tarragona i del conjunt de Catalunya, perquè si passés alguna cosa grossa ens afectaria a tots. Tant de bo es busquin solucions i tant de bo hi hagin més controls en aquestes empreses, que al final ja veieu que sempre el perill sempre hi és, sempre hi és latent. I res, arribem fa ja 5 minuts que estàs en la sintonia, ens mataran. Només donar-vos les gràcies per haver vingut a tots i cadascun de vosaltres, no ho faig individualment per no allargar-me. Moltíssimes gràcies per venir aquí al debat, sobretot als dos que us estreneu. Gràcies. A la resta també. I res, i l'Edgar Burg, gràcies també per la seva producció i el David Prats per la introducció que ha fet al començament del programa. Recordar-vos que podeu seguir-nos al perfil de Twitter, @debatabat_valls, i emplaçar-vos al proper programa del debatabat, que serà segurament en 15 dies. No em miris així, Cristina. En 15 dies una entrevista normal. No això que fem aquí d'aquests debats polítics. A vosaltres us emplaçaré per dintre d'un mes, després del proper ple. Molt bé, moltíssimes gràcies. Vinga, adéu.